Bona nit, són 2:45. Més qualitat, més seguretat i més sostenibilitat, però també més preu. Tot això es diu Codi Tècnic de l'Edificació. Sintonia i comencem.
Economia i empresa amb Nati Adell.
Què inclou aquesta normativa sobre construcció que s'ha aprovat avui? Es trepitja amb el decret sobre ecoeficiència que es va aprovar ara fa un mes a Catalunya? En parlarem els primers minuts del programa i buscarem reaccions del sector. Parlarem amb el Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona. També repassarem les borses de banda i banda de l'Atlàntic i us farem, com cada divendres, algunes suggerències pel cap de setmana perquè de fires n'hi ha unes quantes. Per cert, sabeu com es mesura la innovació? Si us pica la curiositat, us ho explicarem els darrers minuts d'aquest programa. Si ens voleu acompanyar, ja ho sabeu, ens hi posem ara mateix. Aquests dies ens estem fent ressò dels problemes que han aparegut en alguns edificis del Turó de la Peira. Un tema que posa en qüestió la qualitat de determinades construccions a casa nostra. Doncs bé, avui el Consell de Ministres precisament ha donat llum verda al Codi Tècnic de l'Edificació, que té com a objectiu millorar la qualitat dels edificis fent-los més segurs i també més sostenibles. La mesura s'aprova al cap d'un mes que el govern autoritzés el decret d'ecoeficiència energètica a Catalunya, que pretén incorporar també les energies renovables als nous habitatges. Queta Carman.
Fons de la Conselleria han assegurat a Catalunya Informació que les dues normatives no es contradiuen, sinó que són complementàries. Pel que fa a l'estatal, la vicepresidenta del govern espanyol, María Teresa Fernández de la Vega, l'ha qualificat com una mesura sense precedents.
Va a suponer la mayor reforma de la normativa sobre edificación de los últimos 30 años y además va a suponer un impulso sin precedentes para la modernización y el aumento de la competitividad en el sector de la edificación. El objeto del Código Técnico de la Edificación, lo adelantaba la vicepresidenta, es hacer edificios de más calidad, edificios más seguros, más habitables y más sostenibles.
Escoltaven la ministra d'Habitatge. El Ministeri diu que amb aquestes mesures hi haurà un estalvi energètic d'entre un 30 i un 40% i una reducció de CO2 d'entre el 40 i el 55%.
Per entendre'ns, Queta, què és el que haurà de canviar en els edificis amb aquesta normativa?
Doncs s'hauran d'instal·lar productors d'energia renovable en els edificis nous i també en aquells que es rehabilitin. I això no només afecta la vivenda, sinó també d'altres tipus de construccions. Per exemple, serà obligatori que entre un 30 i un 70% de l'aigua calenta es produeixi amb energia solar.
I què passa pel que fa al capítol de seguretat? Què diu?
Es volen evitar els riscos més freqüents, que són les caigudes per relliscades i per mala il·luminació. Per això es vigilarà l'alçada de les baranes, el tipus de sòl i el disseny de les escales. També s'ha apostat per fer uns edificis més saludables. Es vol millorar, per exemple, la qualitat de l'aire modificant sortides de fum.
I com s'ho ha pres tot això al sector?
En general, constructors, promotors i patronal ho veuen com un pas endavant. Això sí, tots coincideixen a dir que el preu de la vivenda pujarà, però poc, com a màxim un 2%.
Gràcies, Queta. Són pronunciaments a nivell estatal que s'han recollit, però nosaltres volem saber com es rep això a casa nostra. Joan Santaolari és president del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques. Bona nit.
Bona nit.
Segons vostè, en quant es pot arribar a encarir el preu final de la vivenda amb la incorporació de totes aquestes mesures,
home,
del Codi Tècnic?
Sí, això és molt difícil de dir ara, perquè, com vostè sap, per passar-se amb algo concret necessiten estadístiques i temps, no? Però jo crec que algú s'encarirà, però tampoc serà una cosa exagerada. Pensi que el tema més greu avui dia no és ni la mà d'obra ni els materials, sinó el preu del terreny. Algú s'encarirà, però no exagerem. Per altra part, l'estalvi d'energia pot ser molt important i compensar en un temps, jo no sé quan, els costos, poder inclús de calefacció, residus d'aigua, gas energètic. Jo seria una mica optimista.
Aquest Codi Tècnic de l'Edificació pot acabar amb els edificis malalts?
No, perquè això ja existeix. Vostè refereix al tema de les patologies, per exemple, com el Turó de la Peira de l'altre dia? No, això són casos que existeixen i que no tenen de rehabilitar-se en funció del temps passat. Però aquest és el Codi Tècnic, s'avui endavant. I obliga, sobretot, a fer bons projectes, perquè una de les coses més importants pel constructor és que el projecte que faci l'arquitecte, enginyer, aparellador, l'enginyer que sigui, té que ser un projecte ben fet, ben estudiat, i que estudi això és bàsic, perquè un dels grans problemes que tenim és que els projectes a vegades no estan acabats, no estan ben definits.
Vostè reconeix que actualment no s'estan fent bé les coses?
No, jo no diria aquesta frase. Jo diria que es podrien fer millor. Es poden fer millor? Sí.
Segons Comissions Obreres, sí, arriba tard aquesta normativa.
No, per què diuen que arriba tard? Quan una normativa arriba, no arriba tard. Arriba i es té que aplicar. No siguem tan negatius. No, senyor. La normativa arriba, s'aplica, es té d'haver un esforç per tots i a fer-ho millor.
I vostè la troba positiva, aquesta normativa?
Sí, sí, perquè a nosaltres ens faltava una mica això. Molta gent la critica, però ens tenim d'adaptar. No heu vist mai una aixeta que raja o una finestra oberta amb la ventilació tirada? Pues aquesta normativa ajudarà. I, a més, aquesta normativa obliga a que els edificis tinguin un responsable tècnic que controli les edificacions existents.
Molt bé, senyor Joan Santaolària, president del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques. Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Economia i empresa a Catalunya Informació.
9:15. Repassem la resta de temes del dia. Enfrontament Madrid-Brussel·les.
La Comissió Europea denega la pròrroga que el govern espanyol havia demanat per fer-li arribar la documentació sobre l'ampliació de funcions de la Comissió Nacional de l'Energia i l'insta que li enviï immediatament. Des de Madrid han contestat que l'enviaran quan puguin i apunten que no serà abans de dijous de la setmana que ve, tot i que el termini donat per Brussel·les acaba avui.
La UGT creu que no hi ha raons perquè Braun tanqui la planta d'Esplugues.
Segons el sindicat, els últims resultats de l'empresa avalen el manteniment dels 700 treballadors de la planta per la seva qualitat i productivitat. Per aquesta raó, demana a Procter & Gamble que eviti el doble joc i assegura que no compartirà mesures que comportin l'especulació ni cap mena de negoci. Finalment, la UGT també demana a l'administració que intervingui en aquest conflicte.
L'aeroport del Prat prioritza els vols directes intercontinentals.
Ho ha dit el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries, que s'ha mostrat molt satisfet amb l'augment de viatgers l'any 2005 fins a superar els 20 milions de passatgers. Ara, al maig, s'obrirà un nou vol diari directe Barcelona-Nova York i per a mercaderies s'ha aconseguit un vol setmanal amb Hong Kong. El comitè treballa per obrir noves rutes a l'Àsia, al Pròxim Orient i a la zona euromediterrània.
La Generalitat destinarà 4 milions a formació de persones a l'atur.
Les empreses que sol·licitin les ajudes hauran de garantir que un 60% de les persones han fet el curs per un període d'almenys 6 mesos. L'any passat s'hi van destinar quasi 1 milió d'euros en sectors com el comerç, la confecció, la restauració, el guix o el laminat. Aquest any les primeres sol·licituds són, entre d'altres, de Transports de Barcelona per conductors d'autobusos.
L'estació de Sants de Barcelona supera els 45 milions d'usuaris al 2005.
Aquesta xifra suposa un increment de gairebé 3 milions de viatgers respecte al 2004, o el que és el mateix, un 8% més, segons ha informat avui l'entitat pública Adif, que s'encarrega de gestionar l'estació. La segona estació en nombre de passatgers va ser la del Passeig de Gràcia, amb prop de 15 milions de viatgers, seguida de la de Girona, amb gairebé 3 milions d'usuaris.
Les borses. Comencem, com sempre, els divendres, fent un cop d'ull a com ha anat la setmana. Josep Ramon Ruiz.
Les operacions de fusions i adquisicions han estat les protagonistes, el Tadis, Indra o TPI, que ha rebut una allau d'ofertes de compra. Llum pròpia, però, per l'anunci de fusió entre Telefònica i la seva filial Telefònica Mòbils. Sobre Endesa, Brussel·les ha advertit a l'estat espanyol sobre les seves mesures proteccionistes mentre E.ON presentava formalment la seva OPA davant la Unió Europea, sense oblidar-nos de les polèmiques declaracions de José María Cuevas sobre aquesta OPA de gas natural. També en el capítol empresarial es vol recordar la trobada cara a cara de Repsol i Paefa amb la justícia boliviana, un cop reoberta la causa per un suposat contraband de cru i la compra de derivados forestales per part d'Arcros a Banc Sabadell i Cellex, que donat entrada a aquestes dues companyies a l'accionariat del grup químic català.
La d'avui ha estat una sessió bursària força volàtil. Com podríem definir la jornada, doncs?
Doncs jornada típica de venciment d'opcions i futurs. L'IBEX 35 ha pujat per tercera sessió consecutiva. Ho ha fet un tímid 0,09% i se situa en els 11.872 punts, després que aquest migdia ha notat màxim anual i màxims des de març de 2000 i després de superar el color vermell de primera hora de la tarda. A la resta de parquets, sessió calcada. Guanys, pèrdues, ara amunt, ara avall. Finalment, Frankfurt ha baixat un 0,26%, mentre que París ha pujat un 0,29% i Londres un 0,10%. En el mercat de divises, l'euro s'ha apreciat davant el bitllet verd. El BCE ha fixat el seu canvi a 1,2185.
Molt bé, Josep Ramon Ruiz, gràcies per la informació. Bon cap de setmana i ens veiem dilluns.
Bon cap de setmana, bona nit.
Marxem ara cap a Washington. Diana Negra, bona nit.
Hola, molt bona nit, Nati.
Diana, explica'ns què fan a aquesta hora les borses nord-americanes, hores després que s'hagin fet públiques aquestes xifres de producció industrial als Estats Units, les del febrer.
Mira, molt bé, perquè totes dues, tant el Dow Jones com el Nasdaq, estan en verd. I a més t'he de dir també que el Dow Jones ha passat un altre cot aquesta setmana perquè ha superat els 11.200 punts. Gairebé està acostant-se ja fins i tot a 11.300 punts. Vull dir que hi ha un optimisme inversor bastant gran. I això és, la veritat, per les dades macroeconòmiques. Aquestes dades macroeconòmiques, naturalment, el més important és, d'una banda, la qüestió de la producció industrial, que al gener va ser negativa, ara és positiva, però no massa, és un 0,7%, i això vol dir que no hi ha molta por d'inflació i, naturalment, no pas molta por que la Reserva Federal, és a dir, el Banc Central, augmenti els tipus d'interès.
Tot i que avui s'hi ha pronunciat l'Associació de Banquers dels Estats Units, que deia, Diana, que espera que la Fed pugi aquests tipus d'interès fins al 5% a les dues pròximes reunions.
Sí, naturalment, però això és el màxim que la gent pensa i fa molt temps que hi estan preparats per això.
Pel que fa a empreses, Diana, encara veiem que s'arrosseguen els efectes dels huracans de l'any passat i que això a les borses es nota.
Sí, es nota, no tant a les borses que van bastant bé, però es nota a les cotitzacions d'algunes empreses. Concretament la que més ha patit és la gran empresa asseguradora American International Group, i aquesta empresa ha tingut uns resultats molt pitjors de les previsions perquè ha hagut de pagar, a part d'unes despeses al govern per unes compensacions, ha hagut de pagar les despeses dels huracans de l'any passat, especialment l'huracan Katrina, però hi van haver molts, va ser un any molt dolent i això costa milers de milions de dòlars a les asseguradores.
Molt bé, doncs, Diana Negre, gràcies per aquesta informació. Bona nit, Washington.
Adéu, molt bona nit.
Catalunya Informació. Són 10:15. Repassem d'altres qüestions de l'actualitat a banda dels temes econòmics. Txell Feixas, bona nit.
Hola, bona nit. Pendents a aquesta hora de la Rambla del Raval de Barcelona, on 350 agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra fan guàrdia per evitar que s'hi celebri el macrobotellón convocat via internet i telèfon mòbil. A hores d'ara, la situació és de tranquil·litat. A Tarragona també hi ha previst una altra concentració d'aquest tipus. Tornant a la capital catalana, aquest vespre hem sabut que els veïns desallotjats al Turó de la Peira podran tornar a casa a partir de demà. Els operaris ja han apuntalat els pisos afectats per l'esquerda d'una paret mestra. En clau polític, avui s'ha tancat un capítol important en la negociació de l'Estat que, després de moltes discussions, no recollirà cap menció ports i aeroports. Plana internacional, els familiars de Slobodan Milosevic no assistiran al seu enterrament demà a Sèrbia pel temor que, després, la justícia el retingui, i això mentre les anàlisis toxicològiques descarten que l'expresident iugoslau fos enverinat. Informació viària, intensitat a la C-16 a Gironella en sentit nord, a la C-35 un accident talla la calçada Cardedeu i, pel mateix motiu, continua tancada la Nacional 340 a Torredembarra. Es fan desviaments senyalitzats. I un darrer titular pel temps. Aquesta nit tindrem cel ennuvolat amb temperatures més altes i algun ruixat a l'extrem sud del país. Demà les pluges aniran guanyant terreny.
Això és el que dona de si l'actualitat. Pel que fa a l'àmbit econòmic, ens volem fixar també en d'altres notícies d'empresa que hem recollit.
Flaixos empresarials.
L'Oreal anuncia la compra de The Body Shop i pagarà 4,3 euros per acció. L'operació s'acostarà en total als 950 milions d'euros.
Protesta a Barcelona dels treballadors d'Ono contra l'expedient de regulació d'ocupació que afecta prop de 1.000 treballadors de la companyia a tot l'estat.
Mite a l'estil, el líder mundial de l'acer ha presentat al Ministeri francès de Finances el projecte industrial que vol dur a terme per la seva OPA hostil sobre el grup europeu Arcelor.
Tancament empresarial a Volkswagen Navarra per la vaga dels treballadors de manteniment que ha fet impossible continuar amb el muntatge de vehicles quan s'acabaven les peces.
BAA, l'operador d'aeroports més gran del món, rebutja l'oferta de compra de Ferrovial de 12.600 milions d'euros perquè la considera insuficient.
Caixa Nova Galícia preveu un volum de negoci de 31.500 milions d'euros per aquest any, un 20% més que el 2005.
Mapfre i Caja Madrid llancen un nou model d'assegurança per automòbils. S'inclou dins del finançament del vehicle i no s'apujarà mentre duri el contracte.
Són 3:15. Adéu. Com que és divendres, sempre acostumem a fer-vos algunes propostes de cara al cap de setmana i també el que donarà de si la setmana que ve. Entre aquestes propostes sempre hi ha algunes suggerències de fires, de xerrades, de conferències. Tot seguit, aquestes són les propostes.
Preneu nota.
La primera proposta aquesta és doble i va d'habitatge.
Sí, el recinte firal de Terrassa acull aquest cap de setmana la novena edició de la Fira Immobiliària del Vallès. Hi haurà uns 70 expositors i a Girona s'hi fa el Saló Immobiliari i de Decoració, que inclourà per primer cop entitats financeres i de gestió de crèdits.
El següent suggeriment és un seminari.
Es titula Fons d'Informació i Ajuts sobre Comerç Internacional. Es farà dimecres a la delegació de la Cambra de Barcelona que té el Berguedà.
I dues propostes més, totes dues relacionades amb l'educació.
Parlem del Saló Estudia, que podreu visitar des de dimecres i fins diumenge que ve al recinte firal de Montjuïc. L'entrada us costarà 3,50 €. I per als professionals, i sense moure's del mateix recinte, Expodidàctica, on podreu trobar les últimes novetats del sector.
I com no, no ens hem oblidat en absolut de parlar d'una fira destacada d'aquest cap de setmana, la de Sant Josep, que es fa a Mollerussa, al Pla d'Urgell. El certamen, que és de tipus multisectorial, s'hi mostren les últimes novetats en maquinària agrícola i hi participen uns 335 expositors. Si us interessa, teniu de temps fins diumenge per anar-hi. Aquí teniu més informació.
La fira de Sant Josep de Mollerussa ha viscut una primera jornada amb molta activitat, doncs a més de la inauguració oficial del conseller primer de la Generalitat, Josep Bargalló, també ha comptat amb la presència de més de 500 participants en les diferents jornades tècniques, entre les que cal destacar les de les àrees de defensa vegetal i la seva tasca d'assessorament, un pla per un ús eficient de l'aigua en el rec agrícola o el benestar del bestiar porcí i els efectes positius sobre la productivitat. A més, la cinquena borsa interpirinenca de cereals ha reunit a 300 persones entre productors, industrials, magatzemistes i corredors de 7 països, entre els que cal destacar França, més d'un centenar de representants. Molts visitants, la majoria del sector agrari i ramader, estan cercant les novetats que presenten les firmes expositores.
Preneu nota.
Sentíem que de representants en aquesta Fira de Sant Josep, de països n'hi ha de molts. Per exemple, França. Doncs bé, no volem deixar de parlar-vos d'una notícia que afecta també aquest cap de setmana en aquest país veí. I és que culminarà tota una setmana de protestes a França, amb una jornada de mobilitzacions que es preveu multitudinària. Les organitzacions d'estudiants, amb el suport dels principals sindicats i també 10 partits d'esquerres, preveuen que més d'un milió i mig de persones s'han de manifestar contra el nou contracte laboral per a joves, que ja fa dies que està aixecant moltes veus contràries. Hores abans d'aquest nou pols de la societat francesa, el president Jacques Chirac ha fet una crida a la calma i ha assegurat que el govern està obert al diàleg. Això és el que deia Chirac fa només uns minuts.
El contracte pel primer treball és un element important de la política de lluita contra l'atur. Crearà llocs de treball pels joves i ofereix oportunitats i noves garanties pels joves en dificultats. El govern, com ja sabeu, està obert al diàleg i per la meva banda desitjo que aquest s'obri el més aviat possible.
El primer ministre Francesc Dominique de Villepin es reunirà aquest dissabte amb els presidents de les universitats del país.
Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix l'espai Innovació.
Vuit minuts i les 10 del vespre. Sovint hem repassat xifres de diferents organismes sobre innovació, que, per cert, sempre ens situen en una mala posició. Però a vegades aquestes xifres es contradiuen i això pot arribar a desconcertar-nos. Quines són les vàlides? Quines són les que hem de tenir en compte? Per això avui volem parlar a l'Economia i Empresa en aquest espai d'innovació amb Eusebi Nomen, director de la Càtedra de Valoració d'Actius Intangibles d'ESAVE, que fa anys que treballa al voltant d'aquestes qüestions, aquests temes, i que ara, precisament, està dirigint una recerca sobre el marc conceptual de la innovació i també la seva mesura. Eusebi Nomen, bona nit.
Hola, bona nit.
Per no embolicar-nos, recordem d'entrada què significa cada concepte, R més D més I, que tantes vegades sentim i que tantes vegades llegim?
Pues mira, el problema que tenim amb aquests conceptes és que existeixen diverses definicions i això de vegades crea conflictes amb el marc conceptual, està clar. Aleshores, nosaltres el que hauríem que fer és referir-nos a les definicions de la OCDE, que fa uns 40 anys que estan treballant en aquest camp i recercant un consens sobre aquests conceptes. Recerca, s'ha arribat al consens, que és un treball creatiu fet de forma sistemàtica per incrementar el coneixement existent. I vol dir tot el coneixement, inclòs el coneixement social i el coneixement cultural. És a dir, no està limitat a lo tecnològic. Desenvolupament és l'aplicació d'aquest coneixement a plans, maquetes, dissenys, previs a la comercialització. I innovació és implementar, entès com llançar al mercat. I aleshores tenim que pot ser implementar un nou producte, un nou procés, un nou mètode de màrqueting o un nou mètode organitzacional. I aquí estic fent servint la darrera definició d'innovació que ha acceptat l'OCDE conjuntament amb la Comissió Europea.
Que és, com deies, la referència que hem d'agafar, no?
Sí, crec que és la referència que hem d'agafar, ja que amb aquests treballs hi ha unes representacions de tots els estats, els experts que han treballat més en aquest camp, i per tant es tindria que treballar amb aquests conceptes. Curiosament, a Espanya tenim el problema de que les definicions que es fan servir tant en el Pla General Comptable com a les lleis tributàries no estan d'acord amb la definició que Espanya ha acceptat amb el marc internacional, és a dir, amb foros de debat com pot ser el de l'OCDE.
És a dir, que ens estàs dient que aquí no es té en compte aquesta referència que deies de l'OCDE?
Pues de moment no.
Vaja.
De moment no. Perquè ho hem vist ara fa poc amb la nova llei, amb la revisió de la llei de l'impost de societats, en la que altra vegada les deduccions tan sols es faran per la recerca i el desenvolupament tecnològic.
Per tant, aquí, Eusebi, ja tenim un decalatge, dues opinions, dues maneres de veure les coses, dues maneres de quantificar-les. Un cop tenim clars aquests conceptes que deies, almenys aquesta referència que ens dona l'OCDE sobre R+D+I, explica'ns com es mesura realment la innovació, perquè em sembla que no és una cosa fàcil.
Pues no. La veritat és que la mesura de la innovació és complexa. No hi ha una bàscula per pesar la innovació, els comptes, els balanços de les empreses, d'aquí no extraiem aquestes dades, ja que es comptabilitzen de forma diferent als diferents estats. I aleshores, la mateixa OCDE, ja des de 1963, any en què es va fer la primera reunió a un lloc d'Itàlia que es diu Frascati, per això es diu el manual Frascati, es van posar d'acord perquè la recerca i el desenvolupament, tots els estats la mesuréssim d'una forma similar.
És clar, per aclarir-nos, perquè a l'hora de comptabilitzar i poder comparar, tinguem el mateix sedàs.
Exacte, per tenir comparabilitat. I aleshores es fa mitjançant sondejos, enquestes. Per tant, tinguem molta cura quan fem servir aquestes dades de si a Espanya l'esforç en recerca i desenvolupament és un 1,2%, que si a l'Europa dels 15 és un 1,9, cuidado amb aquestes dades. Per què? Perquè es fan per sondejos. A Espanya qui els fa aquests sondejos? Els fa l'Institut Nacional d'Estadística. Fa uns sondejos i el principal problema quan estàs treballant amb eines estadístiques és, primera, quina és la població i segona, quina és la mostra que ets de fer.
Clar, què es té en compte? Quines empreses s'agafen de referència?
Exacte. Totes? No, totes no, perquè s'haurien d'agafar només les que fan recerca i desenvolupament.
I com se sap, això?
Doncs mira, la veritat és que podríem escriure un llibre sobre aquest tema i ja que hi ha mancances fortes. I amb el sistema que es fa servir actualment, i especialment a Espanya. Amb els estudis que estem portant a terme, estem detectant, a més, que les empreses, i sobretot aquí a Catalunya, no diuen la veritat, les petites i mitjanes empreses, sobretot, no diuen la veritat a l'hora de donar la informació sobre la recerca i el desenvolupament que estan fent.
I per què passa això, Eusebi?
Passa per diversos motius. Un dels motius que tenim més preocupants, que estem detectant més preocupants aquí, i especialment a Barcelona, és degut a l'assetjament fiscal que s'està produint envers la innovació. Sí que és molt fort el que estic dient, però estem detectant que degut a la pressió que les inspeccions estan fent vers les pimes, sobretot les pimes que s'atreveixen a fer les deduccions per I+D, les empreses estan falsejant les seves dades en aquest sentit. I això és greu. i poder un altre dia podem mirar-ho amb més detall, no? Tot això.
Perfecte, sí.
Però hi ha un problema seriós aquí. Per tant, missatge que ha de quedar molt clar. Cuidado amb aquestes dades d'I+D. És molt fàcil fer errors amb aquestes quantificacions i, de fet, en aquests moments estem detectant que les persones que contesten en aquestes enquestes, que a més són d'obligado cumplimiento, i per tant doncs, no ho fan perquè volen, sinó perquè estan obligats a fer-ho les empreses, molt sovint es contesten de qualsevol manera.
Escolti, com es poden prendre decisions pressupostàries com s'està fent sobre innovació si no existeixen dades correctes que s'ajustin a la realitat, ni cap dada sobre la innovació no tecnològica?
Pues aquesta és una molt bona pregunta. En aquests moments sabem que pel pressupost 2006 s'han dedicat uns 4.800 milions d'euros, 4.800 milions d'euros, això són molts diners, al foment de l'I+D. Veus programes com l'Ingenio, que s'hi dediquen quasi 1.000 milions d'euros, que és per alta recerca en projectes molt tecnològics.
Eusebi, un moment, ho hem de deixar aquí perquè ens queden pocs segons i una publicitat pendent. En parlem el pròxim dia sobre aquesta qüestió interessant, l'assetjament fiscal a la innovació. Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Estaria bé poder prendre alguna cosa mentre la meva amiga s'emprova pantalons?
Doncs aquí sempre tinc un petit celler per sorprendre els clients. Què li semblaria una copeta de vi blanc?
Ai, sí, gràcies, apunta-m'ho. Escolta, i no t'has plantejat mai obrir un bar dins la botiga?
Ai, és una bona idea, però per fer una ampliació com aquesta necessitaria algú que m'assessorés.
Vols un consell? Contacta amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Allà assessoren els comerciants, organitzen jornades, debats, formació.
Sí, senyora, és un bon punt de partida.
Cambra de Comerç de Barcelona, amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448.
Punt final de l'Economia Empresa d'avui. Bon cap de setmana.